Ràdio Vilafranca.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Els municipis intenten aplicar diferents incentius per assolir el difícil repte de promoure un mercat de lloguer assequible. Una d'aquestes actuacions és subvencionar la reforma d'habitatges buits amb el compromís que els propietaris els destinin a lloguer a un preu raonable. Per conèixer aquestes i altres mesures aprovades per l'Ajuntament d'Olèrdola, marxem fins a Canal 20 amb el nostre company Raimon de Cara. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Parlem d'habitatge.
I ens centrem a partir de l'experiència d'un municipi, en aquest cas el d'Olèrdola, a veure la situació de conjunt. I ens aturem a Olèrdola perquè recentment s'han aprovat ajuts per mirar de facilitar l'accés a habitatge assequible a la ciutadania. Ens explicarà aquesta experiència el mateix regidor d'habitatge de l'Ajuntament d'Olèrdola, en Jordi Álvarez. Què tal? Molt bon dia, Jordi.
Sí, bon dia, Raimon.
Doncs... I també conversarem amb la Isabel Castillo, que és la persona referent, treballadora de l'Ajuntament d'Olèrdola en matèria d'habitatge. Molt bon dia, Isabel.
Molt bon dia.
Fa poc la Junta de Govern Local va aprovar en concret un programa d'ajuts a propietaris, amb la línia del que comentàvem, de facilitar que hi pugui haver al municipi d'Olèrdola un habitatge assequible. Ens ho explica, regidor.
Doncs sí, mira, el 19 de febrer d'aquest mes passat és on vam fer la convocatòria de les tres línies que tenim d'ajuts en aquest tema, no? El municipi d'Olèrdola. Mitjançant les subvencions que otorgarem, donarem peu a que puguin apropiar-se d'aquest ajut, no?
Perquè en concret es tracta de facilitar que propietaris que tenen el seu habitatge fora del mercat immobiliari el puguin posar al mercat de lloguer.
Sí, correcte. O sigui, de lo que es tracta és que es subvencioni els propietaris que tinguin un habitatge que estigui desocupat o infrautilitzat i que el puguin posar mitjançant la bossa de lloguer del Consell Comarcal a un lloguer assequible i sobretot per gent del municipi d'Olèrdola d'una edat determinada, joves, sobretot de 35 anys o menys.
I què és el que ha de fer un propietari per poder accedir a aquest ajut? Quins requisits ha de reunir?
Bueno, hi ha tres línies d'ajuts, no? I en principi doncs, ha de ser un propietari que tingui un habitatge a Olèrdola i que, bueno, en funció de la línia d'ajut, pot ser subvencionat d'una manera o d'una altra. Hi ha tres programes. El programa 1, el de la primera línia d'ajut, està destinat a habitatges, a propietaris que tinguin un habitatge que hagi de fer alguna reforma, alguna rehabilitació, i un cop hagin fet aquesta reforma o rehabilitació, destinin aquest habitatge a un lloguer amb un preu determinat de lloguer i a unes persones, uns destinataris, que hagin estat empadronats a Olèrdola o que siguin actualment empadronats aquí. Vale. Un altre programa seria...
Hi ha una bossa de diners destinat a aquesta rehabilitació, amb el compromís que el propietari dediqui aquest habitatge al lloguer assequible.
Sí, correcte.
Amb unes condicions de preu, també.
Sí, correcte. En principi, aquest programa, el programa 1, el que subvenciona és el 75% del cost de les obres que realitzi. Vale. Aquest 75% del cost de les obres, el màxim que es podrà subvencionar seran 10.000 euros. És a dir, 75% amb un màxim de 10.000 euros que es podrà, per habitatge. Vale.
No és poca cosa, no?
No. Està bastant...
Bueno, és una aposta que fem des del govern d'Olèrdola, no? La idea és potenciar i que la gent s'hi pugui acollir, com dèiem, amb aquest programa, no? De fet, el que intentem és que el jovent trobi aquest atractiu perquè no marxi d'Olèrdola, i d'aquí totes les mesures que estem actualment proposant i activades, com bé hem dit, que es va aprovar amb la Junta de Govern del dia 19.
Mm-hmm. Seria la primera línia, no?
Sí, és la primera línia.
La rehabilitació, ajuda a la rehabilitació.
Sí. La segona línia, el programa 2, estaria més destinat per un habitatge que no necessiti rehabilitació, però que doncs, se li subvencionaria si no té cèdula d'habitabilitat i l'ha de demanar, o el certificat energètic. En aquest sentit, es subvenciona el 100% del cost del que costi treure el certificat energètic i la cèdula d'habitabilitat amb un màxim de 250 euros per cadascun dels certificats. Mm. Aquests dos programes són compatibles. És a dir, que la persona que tingui un habitatge per rehabilitar i també necessiti fer els dos certificats, doncs
podrà optar
per les dues. Vale.
I després hi ha una tercera línia?
Sí, la tercera línia és el cas que un propietari que tingui un habitatge que no necessiti ni cèdules d'habitabilitat, ni certificats, ni rehabilitar. Llavors, la condició seria que posés el seu habitatge dins de la bossa de lloguer del Consell Comarcal, això és, evidentment, comú als tres programes, vale? Que el llogui durant 5 anys a una persona de 35 anys o menys, que sigui d'Olèrdola o que hagi sigut d'Olèrdola. Mm. Vale? Si fa això, tindria una subvenció que durant el primer any de contracte se li pagaria 250 euros mensuals per compensar la diferència de preu, que és el que després hem de parlar, evidentment, del preu màxim que aquests propietaris haurien de posar al seu habitatge.
Perquè és la condició. Per estar en aquest programa d'ajuts, per beneficiar-se, hi ha d'haver un preu establert que fixa, en aquest cas, l'administració.
Sí, sí.
Exacte, és que entenem, igual que a la resta de la comarca, quan és un ajut social, hi ha uns preus estipulats que intentem que no es passin d'aquí. Llavors, per compensar aquesta deficiència monetària, el que fem és això, no? Ajudar amb aquests 250 euros.
Mm. Clar, per arribar a aquestes tres línies d'ajut, hi ha una prèvia de tot un estudi, entenem, no? Doncs tota una anàlisi de la situació concreta del municipi d'Olèrdola i per això mira d'adaptar-se a aquesta situació, a aquesta línia d'ajut. No és casualitat que hi hagin aquestes tres línies.
No, és que bueno, es van realitzar uns estudis anys anteriors, mm-hmm. en el qual es va detectar que no hi havia habitatge de lloguer al municipi i els que hi havien els preus eren molt alts com a la resta de la comarca. Llavors, nosaltres el que vam establir és que vam agafar la renda mitjana anual de lloguer d'Olèrdola, que està publicada a l'Agència Catalana d'Habitatge. Aquest any, bueno, l'any 2023, va ser de 737 euros de mitjana, vale, de lloguer, i aplicant unes fórmules s'ha establert els preus màxims de lloguer que aquests propietaris haurien de posar al seu habitatge per tal de gaudir d'aquests ajuts. No?
Mm-hmm. El propòsit polític el destacava el regidor, aquesta voluntat de facilitar que hi hagi aquest accés a l'habitatge digne del màxim de gent possible, especialment als joves, perquè és una problemàtica comuna a molts municipis. En el cas d'Olèrdola és així, es pot detectar, és evident que quan hi ha jovent que té ganes d'emancipar-se no troba alternatives al seu abast i ha de marxar a localitats més grans. És una realitat comuna a molts municipis, també a Olèrdola.
Sí, com bé sabem tots, el jovent el que ens agradaria sempre és quedar-se allà on hem nascut, no? I és la demanda que hi ha és aquesta, que es volen quedar i de fet tenim poca oferta d'habitatge. D'aquí ve aquesta idea, que ja fa anys, tinc constància que l'any passat ja s'hi van acollir alguns habitatges, dels quals ja estan en funcionament. El resultat és bo, tant pel llogater com el que entra a viure, i el que es tracta és de seguir amb aquesta iniciativa, de donar peu. Després hi haurà altres recursos que es aniran treballant a nivell de lloguer social, d'habitatge social, que tenim ubicats a Olèrdola, però ara ens centrarem en aquest programa que és el programa Marc, a través del Consell Comarcal també, i bueno, anem a lluitar perquè això sigui una realitat.
Perquè aquest plantejament no és la primera vegada que s'aprova a l'Ajuntament d'Olèrdola i hem de deixar-ne constància que potser no sempre amb els resultats desitjats, no ha arribat a l'abast de població, de propietaris, que desitjaria inicialment l'Ajuntament.
Sí, correcte. Fa dos anys, l'any 2022, es va aprovar en la mateixa línia d'ajuts i el resultat va ser que un propietari va sol·licitar i va obtenir la subvenció. Només un. Vale. Creiem que no, potser no ha sigut... No, pues no ha arribat, no, als propietaris aquestes línies i llavors per això...
Igual la desconeixença, sí. La por de veure com es gestiona aquestes operacions, no? De dir, moltes vegades ficar de lloguer sembla que en principi voldrien demanar més per potser tindre una garantia de com acabaria la seva, aquest lloguer. Llavors sabem que ha estat també darrere a l'Ajuntament, al Consell Comarcal, vetllant perquè no hi hagi cap problema, no? Moltes vegades pensen que si entra algú a lloguer, si després hi ha destrosses als pisos... No, tot això està arreglat i hi ha el suport tant de l'Ajuntament com del Consell Comarcal.
Mm. En aquest cas hem de dir, doncs, que el Consell Comarcal, sí, manté aquesta col·laboració amb l'Ajuntament d'Olèrdola. De fet, s'ha renovat un conveni de col·laboració que el que fa és, a la pràctica, que Olèrdola tingui una oficina local d'habitatge. És així,
sí,
no?
Sí, sí, correcte. S'ha aprovat un conveni marc en el qual, doncs, la intenció és establir un punt d'informació d'habitatge municipal que actualment està a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament, i que facilita que qualsevol persona, ciutadà, ciutadana que vulgui, necessiti assessorar-se o realitzar algun tràmit en matèria d'habitatge, pot adreçar-se a aquest punt i li ajudarem el que calgui. Jo volia comentar un punt que ha comentat el regidor, que el del tema de la borsa de lloguer del Consell Comarcal. Vale. Com he comentat, és un dels requisits, no? Doncs que l'habitatge estigui dins d'aquest, per tenir aquests ajuts, dins de la borsa de lloguer comarcal, del Consell Comarcal. Únicament per fer això, únicament per destinar l'habitatge dins d'aquesta borsa, a les ordenances fiscals d'Olèrdola el que fan és bonificar en un 95% l'impost de béns immobles d'aquest habitatge. Crec que és un punt bastant...
Per posar-ho a lloguer?
Només per posar-ho dins de la borsa.
Dins de la borsa?
Dins de la borsa, que és un dels requisits imprescindibles per obtenir aquesta subvenció. És a dir, que a part d'aquests imports que hem comentat de cada programa, també tindria la bonificació del 95% de l'IBI d'aquest habitatge. A part d'això, únicament per estar dins de la bossa, o sigui que de la bossa de lloguer del Consell Comarcal, es tindria una sèrie d'avantatges, com per exemple l'assegurança de la llar seria gratuïta, també. Vale? La redacció del contracte i la formalització del contracte seria recolzat i fet íntegrament pel Consell Comarcal. També es disposaria d'un aval per impagaments de rebuts de com a mínim 6 mesos, i en el cas de que hi hagués alguna dificultat a l'hora de fer algun pagament, doncs tots els serveis jurídics del Consell Comarcal estan a la disposició del propietari perquè pugui fer front.
Sense cap despesa pel propietari, és a dir, està a la borsa del Consell Comarcal d'aquests habitatges de lloguer, no comporta cap despesa afegida pel propietari.
Sí, sí.
Reunir aquestes condicions de preu, també.
Sí, de preu. Si voleu, parlem de preu, que suposo que és interessant pel propietari que ens estigui escoltant. En el cas d'habitatges que siguin inferiors a 50 metres quadrats, el preu màxim que ha de posar, màxim, pot posar-ho menys, és de 368 euros. En el cas d'habitatges entre 51 metres i 75 metres quadrats és de 442 euros i en el cas d'habitatges de més de 75 metres quadrats seria de 516.
Molt per sota de la mitjana que comentaves,
sí,
el regidor.
Sí, és intentar que hi hagi lloguer assequible.
Perquè segurament les persones que ja s'han adreçat a l'Ajuntament amb aquesta idea de que és l'oficina local d'habitatge han demanat oferta d'habitatge, segurament n'hi ha, però amb unes condicions no accessibles per la gent que sol·licita, doncs, aquesta informació.
Sí,
perquè
sí.
Un pot donar un tom a Olèrdola i veu que hi ha promocions i construcció nova, no? Però no aquests requisits accessibles, doncs, per tothom.
Sí, 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 correcte. També, des del punt d'informació local d'habitatge, que es pot assessorar no només als propietaris, que estem parlant únicament dels propietaris, però en l'altra banda estan els llogaters, no? Doncs els llogaters també tenen, evidentment, doncs, poden posar una persona que tingui un pis, que estigui com a llogater, vale? Pot adreçar-se igualment a la bossa d'habitatge del Consell Comarcal per demanar assessorament, o sigui, al nostre punt d'informació, i nosaltres facilitarem l'assessorament per veure, doncs, si el contracte està formalitzat correctament, legalment, per qualsevol dubte que pugui tenir en relació al propietari o l'arrendador, i si té alguna dificultat, o sigui, també és de forma gratuïta aquest servei, es pot donar des de la bossa del Consell Comarcal. Vale?
L'Ajuntament d'Olèrdola té un terreny on es pot edificar aquí a la Plana de Moja habitatge social.
Doncs sí, en tenim aquí a la Plana de Moja, com tu bé dius, ja s'està estudiant des del departament, són 49 vivendes, s'està estudiant la manera, perquè s'entén que cada habitatge necessita la seva plaça d'aparcament. Llavors, això també és un factor que depèn de com s'ubiqui aquests edificis, el cost pot variar. Llavors, el que estem estudiant és a veure on es podrien ubicar uns certs vehicles per tal de baixar els costos d'aquest habitatge. Tenim terrenys a Sant Pere Molanta, també, llavors el que estem fent és intentar trobar, ja, com et deia, s'ha parlat amb el departament, ja hi ha l'estudi, hi ha el projecte, ara ja s'estan avaluant els costos, i després mirarem, aviam, de quina manera s'executa, sigui amb una constructora privada, ja que els imports que estem parlant són alts i es necessitaria això, no? Una empresa que apostés per aquest projecte, que entenem que aniran dels 75 als 100 anys la manera de que ells puguin disposar d'aquest contracte, i la nostra intenció és donar solució per intentar cobrir aquestes necessitats.
Estan avaluant fórmules perquè, si no anem errats, sí que des del mateix Incasòl fa un temps havien declarat que aquestes promocions d'habitatge públic, de protecció oficial, es concentren en localitats més grans, en ciutats més habitades, no en pobles o municipis com Olèrdola. No hi ha aquesta perspectiva, almenys alguns anys s'havia explicat així, s'havia informat.
Bueno, jo no tinc aquesta dada, no la recordo ara mateix. El que sí que et puc dir és això, no? que des de l'ubicació d'Olèrdola, en concret Moja, la Plana, fins fa dues setmanes ja ens estàvem... Teníem el projecte de com aniria la ubicació d'aquests pisos. Ja hem trobat solució amb això que et comentava de l'aparcament, que són un pàrquing que hi ha a la vora de les escoles, i són alternatives que ens donarien peu a poder complir també aquest projecte.
I ho faria una cooperativa?
La idea és aquesta. L'Ajuntament no pot assumir el cost d'una obra d'aquestes magnituds, llavors entenem que un cop estigui tot redactat i els informes adequats, es donarà, siguem una licitació o el procediment que pertoqui per tal de que tinguem ofertes d'empreses per dur a terme això.
Això ja seria una altra oferta d'habitatge, en tot cas la de la convocatòria està adreçat especialment a aquests propietaris que tenen habitatge buit, que no el tenen al mercat de lloguer. Hi ha alguna dada que ens pugui indicar de quants habitatges estem parlant d'aquesta situació, quants habitatges buits o que tinguin aquesta possibilitat d'emergir en el mercat de lloguer?
Dada, no. El que nosaltres estem mirant, sí, ja tenim ubicades vivendes a cada nucli on estan buides. Hem tocat alguna porta per ensenyar-los aquest conveni que hi ha. Sí que són reticents a l'hora de... El que comentava, no? Els hi fa por ficar el lloguer d'aquesta manera. Però mica a mica... Crec que hi entraran. De fet, ja estem mantenint conversa amb un veí d'aquí de Moja, en concret, on te vol rehabilitar una vivenda, i que allà en sortien com a 6 pisos. Llavors, aquí també és un projecte maco que donaria peu a donar recurs amb això. És a dir, que hi ha gent que ja ho veu bé, aquesta manera de facilitar amb aquests acords.
I aquests 6 pisos que rehabilitarien estarien dins el paraigua també d'aquest programa d'ajuts.
Podrien beneficiar-se del programa 1. Del programa 1.
Hi ha alguna estimació de quanta gent pot acabar beneficiant-se de cadascun dels programes? Alguna...
No, aquesta dada...
Una dotació pressupostària sí, com a mínim una previsió econòmica sí que s'ha fet, perquè
aquesta
va acompanyada de la convocatòria.
No ens atrevirem a dir-la ara aquí mateix, perquè són coses que, de fet, el conveni el vam signar fa poc i estem encara mirant tot el tema, no? Està oberta, hi ha la informació, i a mesura que ens vagin arribant les demandes, anirem cobrint-les i...
Es pot presentar sol·licitud fins al 14 de novembre d'aquest any.
Durant tot l'any.
Durant tot l'any, fins al 14 de novembre.
De fet, ja les sol·licituds ja es poden presentar?
A partir de la setmana vinent. Falta la publicació en el BOP, que sortirà segurament la setmana vinent, i a partir de dimarts, calculo, dimecres, ja es poden presentar sol·licituds fins al 14 de novembre.
I des del punt de vista municipal, per l'Ajuntament també és molt beneficiós, no només pel que comentaves de serveis al llogater o a la persona que vol llogar un pis, sinó per l'Ajuntament aquesta relació amb el Consell Comarcal és molt útil.
Sí, perquè en principi ells tenen assessors, tenen serveis jurídics que poden posar a disposició del ciutadà i de les ciutadanes d'Olèrdola, i amb aquest punt d'informació el que volem és apropar. La gent no hagi d'anar al Consell Comarcal a fer qualsevol tràmit, sinó que apropar-lo aquí, al municipi, i seria igual el mateix efecte que si anés allà.
Vale? De fet, hi ha altres serveis també de l'Ajuntament d'Olèrdola que es presten a l'Ajuntament d'Olèrdola gràcies a aquesta col·laboració amb el Consell Comarcal, no només en l'àmbit d'habitatge. No?
Exacte.
Sí. Jo volia comentar també uns altres ajuts,
sí,
que també poden ser molt interessants, però per l'altra banda, per la banda dels llogaters. Vale? S'han obert la setmana passada, es van obrir a través de l'Agència Catalana d'Habitatge tres convocatòries d'ajuts per joves de 35 anys o menys, per persones grans a partir de 65 anys, i una tercera que seria per la part del mig, que seria les persones entre 35 anys i 64. Vale? Aquestes tres línies d'ajuts es poden tramitar senceres des del punt d'informació d'habitatge municipal, que està ubicat a l'OAC, i una ja es poden presentar, a partir de l'ajut de les persones de més de 65 anys ja es poden presentar de sol·licitud fins al dia 27 de març del 2024. L'ajut per joves de 35 anys o inferiors començarà la presentació de sol·licituds a partir de l'11 de març del 2024 fins al 12 d'abril. Vale? Aquest és el termini per presentar. I l'altre ajut, que va entre persones de 35 i 64, doncs encara està previst que surti el mes de març, però encara no tenim data. Vale? Llavors, en què consisteix aquest ajut? Doncs consisteix en ajudar a pagar el lloguer a aquest col·lectiu, entre un màxim mensual de 200 euros i un mínim de 20 euros. És a dir, que la subvenció total màxima podria ser de 2.400 euros anuals.
En funció de la renda?
Aniria en funció de la renda i també en funció de l'import del lloguer. Un dels requisits imprescindibles és que aquest lloguer no sigui superior a 650 euros, vale? per poder optar aquestes sol·licituds.
Doncs en prenem bona nota. Isabel Castillo, treballadora de l'Ajuntament d'Olèrdola, referent d'aquesta expressió local de l'oficina d'habitatge, i el regidor d'habitatge de l'Ajuntament, Jordi Álvarez, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé. Fins la propera.
Moltes gràcies.
Penedès en xarxa. Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio. Avui fa un dia blau, net i clar. De seguida arriba el segon flaix informatiu de la mà de Trau i Lluís Gavaldà amb aquest blau, net i clar. Haurem d'aprofitar perquè potser demà no totes ens pondran. L'entusiasme ens ha pujat. Saltar i no tenir por d'arribar a baix.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, al punt de dos quarts encetem un nou repàs a les notícies en aquest flash del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. Els aiguamolls de Cunit mantindran el paisatge històric i característic de Cunit, un projecte que ha format part de la primera sessió d'aquesta legislatura de la Comissió Cunit Futur. La principal novetat en el projecte del Pla Parcial Sud 2, que es troba en obres des del mes de setembre passat, és la creació d'una bassa de laminació que recollirà el conjunt d'aigües pluvials, recuperant així les zones humides que en temps de pluja apareixien en aquest mateix lloc històricament. Aquesta bassa s'ha incorporat al projecte ja que té un sentit històric, natural i, sobretot, que serveixi com a punt educatiu per les futures generacions. L'alcalde, Jaume Cassanyes, es refereix al centre d'interpretació que es crearà en el mateix àmbit, en el qual es podrà aprofundir en les diferents espècies que s'hi trobin. L'Ajuntament de Vilafranca formarà les persones grans per trencar la bretxa digital. El consistori posa en marxa un servei d'acompanyament a les persones grans per trencar la bretxa digital. Ho han explicat en roda de premsa l'alcalde Francisco Romero i els regidors de barris Jordi Junyent i de gent gran Ramon Zavalla. Es tracta d'un projecte en col·laboració entre la Fundació Pro Penedès i les associacions de veïns de Vilafranca per acompanyar les persones grans en l'accés a les noves tecnologies i la realització de tràmits digitals. El projecte Trenquem la bretxa digital es durà a terme als locals de les associacions veïnals de Vilafranca. El mes de març es farà una sessió a cada barri de 10 a 12 del matí, que consistirà en una presentació del projecte i del sistema d'atenció i en els primers suports a persones grans que siguin necessaris. I a partir del mes d'abril, l'atenció al públic es farà de manera quinzenal a cada barri. L'escriptor penedesenc Ricard García guanya el 26è Premi Maria Mercè Marçal amb el poemari Les Hores Ferides. El jurat del premi ha escollit Les Hores Ferides de Ricard García, filòleg de Sant Llorenç d'Hortons, escriptor i professor d'ensenyament secundari, com a poemari guanyador de la 26a edició, on s'han presentat 39 treballs a concurs. L'obra parla de com sobreviure a les absències de les persones estimades i de saber anar-se'n i enfrontar el propi final de vida. Un llibre on hi ha una interrogació constant sobre quin és el sentit del dolor que ens deixen les morts properes i sobre què n'hem d'aprendre de les hores difícils on els desordres de la vida ens atrapen per recordar-nos la nostra condició finita. L'obra guanyadora serà publicada per Pagès Editors dins de la col·lecció La Suda. El guardó està dotat amb 3.000 euros que corresponen als drets d'autor de la primera edició. Tallers de tasses feministes a Olèrdola. Amb motiu del 8 de març, Dia Internacional de les Dones, el Servei Jove d'Olèrdola organitza tallers de tasses feministes en 3 dels seus 4 espais de trobada. El primer taller s'ha programat dimarts 5 de març al local Rosent Montaner, en horari de 4 de la tarda a 8 del vespre. El mateix divendres 8 de març, l'activitat s'ha programat en el mateix horari al Centre Cívic Gatzara de Sant Pere Molanta. I el tercer i darrer dels tallers es preveu fer el dimarts 12 de març al local social de Can Trabal.
Penedès en xarxa. Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Seguim quan passen 4 minuts tocats de 2:15. Si teniu gos, i si no, també quedeu-vos i pareu atenció. Escolteu atentament perquè ens visita l'educadora canina d'Intercanis, Neus Bertran, que és la nostra educadora del programa, perquè fa una pila d'anys que ens acompanya, ens assessora i aprenem amb ella. Neus, bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
Avui parlarem d'una qüestió a la qual s'hi al·ludeix tot sovint, que és l'instint animal, en aquest cas, l'instint dels gossos. Ens vols explicar quins instints hi ha i com influeixen en l'actitud de l'animal, no? Com els marca.
Sí, perquè en molts casos els gossos tenen uns comportaments que a vegades potser no entenem, però poden tenir molt a veure amb el seu instint, no? I l'instint d'espècie. En molts punts potser ens assemblem, en els instints, el que passa que nosaltres, clar, ho tenim molt més racionalitzat, més controlat, no?, el tema instint. Però els gossos, no, clar, els gossos és tot tal com els hi surt i com ho senten, no?, i es guien moltes vegades molt per l'instint en la seva vida.
Encara que estan molt socialitzats i que els hem humanitzat molt, aquest instint hi és.
Encara hi és.
Latent.
Sí.
I es manifesta.
Sí.
I en uns animals més que en altres, potser?
En uns gossos, vols dir, en uns individus més que en altres? Sí. I també hem de tenir en compte que, segons la raça, està més destacat un instint, s'ha treballat més que tingui un instint o un altre. Val? Però els instints bàsics els podríem trobar en tots. Sí que l'adaptar-los a la nostra manera de fer, la nostra societat, clar, els fa perdre molta part d'aquests instints perquè no els necessiten realment, no? Però bueno, hi són, allà hi són, i de tant en tant van sortint.
D'instints n'hi ha més d'un, no?
Sí.
Nosaltres dèiem l'instint animal, l'instint del gos, però en realitat n'hi ha més d'un.
Sí. A veure, tots estarien tots sota el paraigües dels instints de supervivència, no? Però el gos pot actuar o pot tenir una motivació determinada per diferents tipus d'instints. Per exemple, podríem parlar de l'instint de reproducció, de reproduir-se, no?, de perpetuar l'espècie. El que passa que també hem de dir que aquest instint, en molts casos, està anul·lat perquè recorrim bastant a la castració. Jo estic d'acord amb la castració. Potser abans, fa uns anys, era com més reàcia i pensava, ai, potser no cal castrar els gossos i tal. Però és que a nivell de benestar, per ells és millor. És millor
castrar-los. Per ells o per nosaltres? Perquè ho fem pensant
per tot,
en nosaltres, no?
Sí, però també, si mirem el seu benestar, és millor.
També.
Sí, perquè jo em trobo amb molts propietaris que no volen castrar. Ho puc entendre. Però realment el seu gos és possible que en molts moments pateixi més que un altre que està castrat. I realment, al nivell de caràcter, el gos és ell. La seva essència és la mateixa. No canviarà per estar castrat o no.
Tant femella com mascle parles,
sí,
en general.
El seu caràcter, la seva ser més carinyós o menys, no variarà molt no variarà per estar castrat.
I què guanyem? A banda d'una reproducció indiscriminada, que per això ho fem bàsicament, i les molèsties que ens pot generar a nosaltres, ells què guanyen?
A nivell de benestar, doncs els hi aportarà una calma, que si tinguessin aquest instint, aquesta necessitat de reproduir-se, segurament no la tindrien. Mascles i femelles, però tindrien sempre, estarien en un estat potser de frustració contínua. Perquè, a veure, si els gossos no estan castrats, però poden reproduir-se lliurement, val, no passa res, tots contents, però com no pot ser, doncs és una frustració contínua per ells. Sempre tenir com aquest objectiu, aquest afany de, no sé, ostres, un mascle posem, no? Oloro una femella amb zel i fa el que sigui per poder arribar a aquesta femella amb zel, però no pot, perquè hi ha unes parets, perquè hi ha unes finestres, perquè hi ha una corretja, i aquell gos té aquesta frustració. Hi ha individus més que altres, hi ha individus que aquesta masculinitat o virilitat la tenen molt més accentuada, no? Però en general, clar, tenen aquest patiment i aquesta frustració per no poder arribar a l'objectiu. I això els estressa, no?
I també, per tant, modifica la conducta.
Sí, exacte. Pot donar problemes, a més a més. Que aquí sí que vindria la part egoista nostra de realment el gos... Clar, el gos està més tranquil i no ens provoca cap problema. Ni s'escaparà a buscar una femella, ni quan vagi pel carrer o en una zona d'esbarjo anirà molestant a ningú. Perquè, a més, els mascles no castrats també munten bastant a mascles castrats.
Ah, sí?
Perquè confonen l'olor o ben bé, no sé què passa allà, però també fan la munta, diguéssim, en mascles no castrats. Llavors, al final acaben molestant els altres. A més, si són joves, sumem que... clar, tenen molta més, són molt més insistents, més... I això al final pot generar conflictes socials, també. Llavors, el que deia, abans no era molt partidària, però ara penso que perquè tot estigui una miqueta més en equilibri, és millor castrar, perquè a més la majoria estan castrats.
Sí, la majoria d'animals s'acaben castrant.
Jo penso que sí. Jo, els gossos que tinc a la guarderia, la majoria estan castrats. És que, per dir-te alguna cosa, de 20 gossos, mascles i femelles, n'hi haurà un parell que estan sense castrar, que no es volen castrar, i un altre parell que estan sense castrar perquè són joves, però es castraran. Vull dir, t'he dit, realment són dades reals,
en el
meu cas.
Sí, sí.
Però jo penso que en general els gossos estan, gossos i gosses estan castrats.
Doncs un altre instint que predomini més, perquè no hi ha aquesta intervenció humana que l'elimina, no? Com seria en el cas de l'instint de reproducció.
Un altre instint. Per exemple, tenim l'instint de protecció. Val? Hi ha molts gossos que tenen bueno, l'instint de protegir-se. N'hi ha alguns que més accentuats que altres, el que deia de les races. No? Els gossos realment, si estiguessin a la natura, viurien en grups, que aquest seria un altre instint, no? Viure, associar-se o
posar-se... La manada, no?
Sí. Sí, sí. Agregar-se, són
sí,
animals
sí.
Gregaris,
com els
no?
Llops.
Exacte, sí. Els llops viuen sobretot en famílies, eh? De manera natural serien els pares i els fills, després els fills van a buscar una altra família i tal. No sé jo si entre famílies s'agrupen, però és possible que sí. El que passa que, clar, les famílies al final poden acabar sent bastant grans, no? Però els gossos realment, si són cadascú del seu pare i de la seva mare, igualment s'acabarien trobant i ajuntant. Sí, que és un instint, seria també una necessitat. Però el tema de la protecció també ve una miqueta, potser és molt primitiu, no?, aquest instint de protegir-se, perquè... clar, ara tot això està com bastant perdut perquè potser sí que ho manifesten, estan a les vivendes, quan senten algun soroll o veuen algú passar per fora, aquest instint de bordar, de protegir, de dir, ei, aquí que no vingui ningú perquè això ho estic protegint jo o, saps? O sigui... veuen l'altre com una possible amenaça. I això és possible que vingui, bueno, segur que ve de milers d'anys enrere, no? Que realment sí que hi havia aquestes amenaces i altres bèsties, altres depredadors, i ells necessitaven protegir la manada. Llavors, aquí, en aquest instint de protecció, a nivell de conducta, poden aparèixer, per exemple, conductes d'agressivitat. Val? Instint de protecció no només està en el seu espai o on viuen, en el seu cau, sinó que també a vegades poden protegir el seu menjar, les seves joguines. Això ja seria una conducta una miqueta més que sí que s'hauria...
Patològica, no?
Sí, patològica.
I extendrien aquest instint de protecció a la família? Els humans
ser,
amb els
sí.
que conviuen?
Sí.
Pot arribar aquí, també?
Sí. O sigui, que es protegeixin, que tinguin aquesta conducta cap a ells o que protegeixin a la família?
Que protegeixin la família, no? Que extenguin aquesta protecció al cercle proper i que això, doncs, a vegades pugui generar certs conflictes.
Sí, sí.
O mals entesos.
Sí, sí, que pot passar, sí. Hi ha gossos que també, per exemple, protegeixen pel carrer, no? Algú que els va passejant i algú que s'apropa i es posen agressius perquè estan protegint a la persona amb la que conviuen. Però en altres casos pot passar que inclús a dins de la família protegeixin, no ho sé, per exemple, el seu menjar, que és el que dèiem que pot ser com més patològic. Normalment això ve, el problema a nivell tècnic es diu protecció de recursos, i això ve perquè bueno, aquell gos ha tingut en algun moment de la seva vida alguna carència. Acostuma a passar amb gossos adoptats, que no sabem molt bé què han tingut en el seu passat, no?
Vols dir que ha passat gana?
Segurament. La carència, quan protegeixen el menjar, ve per aquí. Però en altres casos, en els que dins d'aquella família el gos ja ha crescut allà des de ben petit i té aquesta conducta, normalment és perquè algú s'ha fet malament, alguna cosa s'ha fet malament. Com ara, per exemple, i que ha fet que el gos hagi de protegir aquell menjar perquè veu que allò perilla, no? No hauria de ser així. Per exemple, pot ser aquests experiments que es fan a vegades de... M'ho comenta molta gent, eh? No, jo quan... Amb gossos cadells, no? Quan ja li poso el menjar, li poso, li trec, poso la mà, li trec el menjar, li torno a posar...
I això
sí,
per què?
Sí, perquè la gent pensa... i perquè és un mite que fa molt de temps que ronda, que fent això t'assegures que el gos pots fer el que vulguis amb el seu menjar, que no... És com que l'estic educant perquè no em mossegui mai quan si vull manipular el seu menjar i perquè entengui que jo sóc la que mano, que jo sóc la que li dono el menjar. És embrutar tant una relació natural i normal... Jo no us recomano que ho faci ningú, això, aquests experiments de posar, treure el menjar i ara esperar 5 minuts fins que jo t'ho digui, no pots anar a menjar. Totes aquestes coses poden tenir l'efecte contrari, que el gos passi a desconfiar totalment de tu, no entengui què està passant, per què ara li treus el menjar, per què...
Ara sí, ara no.
I al final s'enfadi. I un dia que tu estàs despistat i passes per allà al costat i vas a agafar una boleta de fora i li poses a dintre, el saps? Amb tota la innocència, el gos se't reboti. O una altra persona, o un nen, o de la família. O... Llavors, bueno, en aquest cas, l'instint de protecció s'ha sortit una mica pel que està, diguéssim, creat, no? Però... el gos acaba tenint aquestes conductes de defensa, no?
Abans al·ludies així ràpidament a l'instint de pertinença a grup. Com podria afectar aquest instint a la conducta? Com podria derivar...
En algun problema de conducta.
En algun problema de conducta que s'hagués de tractar.
Sí. Doncs, bàsicament, jo crec que l'exemple que he posat de protegir els meus... no? I anar pel carrer i ostres, si s'apropen...
Defenso.
No només s'apropen a mi, sinó també s'apropen a l'individu que estic, no? al meu grup, em defenso. En les zones d'esbarjo o... Jo, per exemple, quan treballo amb grups, amb els que tinc a la guarderia i tal, passa això. Quan ja són un nucli, són un grup, i ve algú de fora, un altre gos, i són gossos sociables, però, poden tenir aquesta conducta d'agressiva, no? Sense arribar la sang al riu, no? Però conducta agressiva de, ei, anem a parlar primer... i posen el freno, no?, i a veure si pots entrar aquí o no. O sigui, podria desembocar en una conducta agressiva cap a algú de fora, aquest instint de pertinença a un grup.
I un instint bàsic, com és el de caça.
Sí, seria un altre dels instints.
Tot i que com el de reproducció, clar, està molt apaivagat.
Sí.
No els cal caçar.
No, no, no. Però no deixa de ser un instint que...
Que hi és, no? Hi latent.
És. Hi és i té molt a veure en conductes de... Bueno, els gossos són caçadors i també són carronyaires, o sigui, ells van buscant tot el que troben. I per molt que estiguin alimentats a casa, si van pel carrer i van buscant, una de les coses que van buscant és menjar. Una altra és informació del barri o de la zona on viuen a nivell d'altres gossos, gosses, de tot el que viu per allà, no? Com si miressin el Facebook, no? O l'Instagram. O... Sí, van mirant a veure què hi ha, no?
Sí, sí.
Però el tema del menjar...
És molt atàvic, no? Per més ben alimentats que estiguin...
Sí. I és, vull dir, hi ha molta gent que em pregunta, ai, però això com marxa? Sí, com li puc ensenyar a que no es vulgui menjar tot el que troba pel carrer? Jo els dic, mira, es pot treballar, però això són uns nivells màster d'obediència i que jo això no ho treballo. O sigui, simplement és vigilar. Si veus que hi ha algú de menjar que no vols que el gos s'hi apropi, doncs allunyar-te si el gos va lligat, clar. Si no va lligat, és que no hi troba un tros de pernil, del que sigui que està pel terra.
Deixa'l fer.
És que has de tenir una obediència tan esportiva, de molt d'entreno, perquè el gos ho deixi tot per venir a tu.
Clar, és que lluites contra un instint bàsic, no?
Clar, i és com... En el dia a dia no tenim temps per bueno, en general,
per
treballar una obediència tan acurada de dir, no, és que quan jo li dic vine, el gos vindrà al moment. I tenint allà un tros del que sigui.
Clar, una temptació enorme.
És com... Sempre poso a la gent l'exemple de... A veure, és com si tu vas pel carrer i et vas trobant bitllets de diners... Els aniràs agafant de la manera tan natural, no? O sigui, tu valores això, doncs ells valoren el menjar com una cosa que ells no entenen, no poden entendre que allò no ho puguin agafar. És un instint agafar tot el menjar que puguin. L'instint de caça, per això, també es pot fer servir també bastant per jugar amb ells. Per exemple, amb gossos que són bastant actius, podem utilitzar l'instint de caça per canalitzar aquesta energia que tenen.
Per cansar-los, no?
Per cansar-los. Per exemple, amagar objectes, amagar joguines que els agrada, o inclús amagar menjar per casa. Això els cansa molt perquè han d'utilitzar el nas, han de buscar, i en tot el procés de caça, aquesta part, que és totalment doncs, això instintiva, no? Buscar un rastre. Aquesta part els cansa molt. I, de fet, jo és una cosa que recomano molt, en general, als gossos que visito, fer-li aquest tipus d'exercicis de búsqueda de menjar, amb el seu propi...
I què amaguem? Pinso?
Pinso mateix, sí. La gent que, per exemple, té un jardí o una miqueta de pati, per allà escampar-li el pinso, amagar-lo en diferents llocs i que el gos busqui. O amb premis, no? Jo he vist casos de gossos que el menjar al vol, bueno, se'l mengen, però és com que s'avorreixen. En canvi, els hi poses així, d'aquesta manera, amb aquests reptes, i ho busquen encantats de la vida.
Es motiven.
Amb molta més motivació. Llavors, aquest instint de caça... El podem utilitzar per jugar. També pot ser contraproduent en algunes conductes, l'instint de caça. Si no el tenim ben canalitzat i un gos té un estrès elevat, aquest instint de caça pot sortir amb conductes com ara perseguir coses que es mouen ràpid, patinets, nens que corren... Llavors això també s'hauria de treballar, clar.
Totes aquestes conductes fruit de l'instint que prima, es poden canalitzar, no? Si generen conflicte o petits problemes,
sí,
es poden treballar en general.
Sí, tot es pot treballar, sí, sí, clar. Amb unes pautes, uns canvis d'hàbits, tot es pot,
uns exercicis.
Es pot treballar, clar, és que no els podem deixar els seus instints, clar, el llibre albedrío, perquè llavors no... Perquè
no hi són allà fora.
Exacte, això mateix, clar.
Clar, clar, aquest és el quid de la qüestió.
Ah, exacte.
Neus Bertran, com sempre, hem après i ens ho hem passat bé. Ha estat divertit i interessant. Cuida't i el mes que ve ens retrobem aquí.
Molt bé, ens tornem a veure. Fins ara.
Penedès en xarxa.
It's okay.